Rodríguez Aguilera és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Ell precisament està treballant en comparatives de processos sobre el cas escocès i català i d'altres. Bon dia, buenos días,
bon dia.
A veure, el primer que li volem preguntar és, evidentment, hi ha moltes diferències. Hauríem de deixar de comparar Escòcia amb Catalunya?
Jo crec que sí, perquè jo només veig una comparació real, que és que tant a Escòcia com a Catalunya, dos governs autonòmics nacionalistes estan impulsant un procés d'autodeterminació. Fins aquí la comparació és exacta. Ara, a partir d'aquí, jo crec que tot és diferent, tant perquè el sistema de partits canvia, com perquè els respectius sistemes constitucionals, el britànic i l'espanyol, no s'assemblen en res, i així successivament.
La comparació seria vàlida per veure com reacciona Europa? En aquest cas, sí? És a dir, aquest principi de continuïtat que esmentàvem ara i que el llibre blanc d'Escòcia reivindica, en cas que es guanyés aquest referèndum el 18 de setembre del 2014, en el cas d'Escòcia, veuríem com reacciona Europa, no?
Jo crec que la Unió Europea ha deixat molt clara la seva postura. Els tractats jo crec que són inequívocs. No podem oblidar que la Unió Europea és un club d'estats. En aquest sentit, dir el que digui el llibre blanc de l'SNP, Escòcia, si es segrega del Regne Unit, automàticament queda fora de la Unió Europea. Hauria de tornar a demanar l'ingrés. Altra cosa seria que potser no trigaria gaire temps a entrar com a estat membre.
És realista aquest calendari de negociació que proposa el llibre blanc, de dir, a partir del dia que fem el referèndum, no?, el 18 de setembre del 2014, posem per cas que sortís que sí, que les enquestes els donen de moment un no, i el dia que nosaltres ja tenim previst ingressar, que és el març del 2016, ja hi som a dins. Això és realista?
No és realista. No és realista, entre altres coses, perquè la Unió Europea ara té molts problemes interns i no està per moltes més ampliacions. La digestió de qualsevol estat nou és molt complicada. Doncs no, la tesi de la continuïtat és inversemblant. El Salmond ja pot dir que ell seguirà sent europeu, però s'oblida de dir que ell és europeu perquè és britànic. Des del moment en què deixa de ser britànic, deixa de ser també ciutadà europeu. La ciutadania europea és una ciutadania derivada, no original. En aquest sentit, crec que, tot i les seves bones intencions, no és realista.
Quan vostè es mira el cas escocès i veu que Cameron ha optat per una negociació i per dir-li a Salmond, no, pregunta clara, company. I Salmond li deia, no, una altra pregunta. Ara fa poc llegia unes declaracions d'Alex Salmond encara defensant que hi hagués una tercera opció, perquè les enquestes li donen un no clar, no?, al partit nacionalista escocès.
Sí. En aquest cas... Jo crec que en aquest sentit Cameron ha estat molt intel·ligent, perquè totes les enquestes mostren que l'opció preferida per als escocesos era el que allí diuen devolution max, és a dir, una ampliació de l'autonomia, però no pas la independència. Però Cameron els ha posat contra l'espasa i la paret. El programa màxim de l'SNP és la independència, i aleshores Cameron no ha deixat més sortida que aquesta. Era una contradicció per l'SNP no acceptar una pregunta única, i no dues que li hauria resultat més còmoda. És a dir, el que ha quedat aturada és la via gradualista. És a dir, ara us heu de jugar tot a una sola carta. I en aquest sentit el govern central té totes les de guanyar.
Cesario Rodríguez Aguilera, posem-nos en situació i pensem, si governessin els laboristes a Gran Bretanya, la reacció de l'estat britànic hauria estat diferent respecte a aquesta qüestió?
És difícil de dir, però probablement jo crec que sí, haurien seguit un camí molt semblant. La classe política britànica és molt pragmàtica, això forma part de la cultura política anglosaxona. El sistema constitucional britànic és molt flexible i doncs jo crec que potser també haurien arribat a una fórmula molt, molt semblant. Referèndum vinculant i pregunta clara amb un sí, amb un no. D'altra banda, això també és com si haguessin importat la doctrina canadenca del Tribunal Suprem a propòsit del cas Quebecois. És a dir, pregunta clara i majoria clara. Jo crec que els laboristes també haurien seguit una via idèntica a la dels conservadors.
I si els socialistes haguessin estat governant Espanya en el moment en què s'han trobat amb el repte d'una Catalunya que amb un 80% els demana que vol fer un referèndum?
Ho veig molt difícil per una raó, perquè tot i encara que un bon sector del Partit Socialista estigués disposat, jo crec que el Partit Socialista Obrer Espanyol té por. I por de la dreta. dreta, de la dreta espanyola. Els mitjans de comunicació estan en mans majoritàriament dels conservadors. Jo crec que l'ofensiva mediàtica contra un govern socialista que s'obrís a acceptar una consulta a Catalunya seria tan brutal que jo crec que no traïdors a la pàtria, disgregadors de la unitat, anticonstitucionals, crec que el Partit Socialista no podria aguantar una ofensiva com aquesta, per molta bona voluntat que tingués, excepte que tingués un líder carismàtic fortíssim, com un Felipe González, i una majoria absoluta aclaparadora. En aquest cas, la cosa teòricament podria canviar. Però sense aquestes condicions ho veig dificilíssim. Millor dit, impossible.
En aquest llibre blanc, Escòcia diu, no, nosaltres mantindrem la lliura esterlina i farem que el Banc d'Anglaterra sigui el supervisor, no? Uh-huh. Ahir escoltàvem aquestes declaracions del governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, dient que una Catalunya independent s'ensorraria econòmicament. És imaginable que Gran Bretanya, un governador del Banc d'Anglaterra, faci declaracions en aquest sentit, fent apriorismes i judicis sobre el que passaria?
No, és inversemblant. És un càrrec que fonamentalment tècnic i molt probablement no faria aquesta mena de declaracions. Aquestes declaracions les faria un ministre, però no pas el màxim responsable del Banc d'Anglaterra.
Aquest és un dels punts que diferencia el sistema britànic de l'espanyol, no? Aquesta rigor escrupolós en quin paper té cada institució a cada moment, no?
Això és evident. El respecte per l'autonomia de cada institució és exquisit. D'altra banda, tornant a la qüestió d'abans, els anglesos han dit una cosa molt clara. Els independentistes escocesos diuen que voldrien seguir a la lliure. Bé, aquesta decisió l'haurien de prendre nosaltres, clar, no ells.
Si us volem o no.
Sí, és a dir, això no depèn d'ells. És com allò quan es diu, volem seguir a la Unió Europea. Sí, bueno, vostè vol seguir a la Unió Europea, però la decisió no depèn de vostè, sinó que depèn del conjunt de la Unió. En el cas de la lliure, la decisió seria anglesa. I els anglesos han dit que no els interessa que un tercer estat tingui la lliure. O sigui que Escòcia s'hauria d'inventar una moneda pròpia.
Suposo que forma part, tot plegat, de la campanya del sí o el no, i veure...
Evidentment, és a dir, el govern central britànic el que està posant sobre la taula són les enormes dificultats tècniques per construir un estat escocès independent, els costos que són molt elevats. I això és el que al final acabarà pesant, perquè el debat escocès no és identitari, sinó material, i en aquest sentit jo crec que el govern central ho té molt bé.
Cesario Rodríguez Aguilera, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí. Que tingui un bon dia.
Gràcies a vosaltres.